La guerra a Gaza continua tot i la mort del líder de Hamas. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Israel ha proclamat les últimes hores que la mort de Yahya Sinwar, el cap de Hamas, era el principi del final de la guerra. I avui, però, ha continuat amb els atacs, Joan Bota.
En paral·lel, els islamistes acaben d'advertir en un comunicat que la mort del seu líder no implica en absolut la fi de la lluita.
Corresponsal a Jerusalem, Roser Oliver.
La mort de Sinwar és una gran victòria per Netanyahu, però ara haurà d'afrontar encara més pressions perquè aturi la guerra. Això és el que li exigeix bona part de la comunitat internacional i també els familiars dels hostatges. La qüestió és fins quan el primer ministre continuarà resistint-s'hi.
Sobre les conseqüències de la mort de Sinwar n'acaba de parlar el president dels Estats Units, Joe Biden.
De visita a Alemanya i al costat del canceller Olaf Scholz, Biden veu esperança per la pau en la mort de Sinwar.
La mort del líder de Hamas representa un moment de justícia. Tenia sang d'americans, d'israelians, d'alemanys i de tants altres a les seves mans. Li vaig dir al primer ministre d'Israel, és una oportunitat perquè es busqui el camí cap a la pau, per a un futur millor a Gaza sense Hamas.
Mentrestant, aquí a Catalunya, les entitats pel dret a l'habitatge reclamen una cimera urgent a la Generalitat.
Adverteixen que la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social a les famílies vulnerables deixarà molta gent al carrer.
Parlament, Mar Riera.
Desenes de persones s'han concentrat a les portes de la cambra per exigir mesures urgents després que s'ha perdut, diuen, el gran escut contra els desnonaments. La plataforma d'afectats per la hipoteca reclama al govern de Salvador Illa que es deixi de grans anuncis i es posi les piles per garantir el lloguer social que afecta unes 20.000 persones.
I a Europa, en ple enduriment de les polítiques migratòries, un nadó ha mort i 65 persones han estat rescatades en un nou naufragi al Canal de la Mànega.
L'embarcació que anava cap al Regne Unit s'ha enfonsat davant la costa francesa. El 2024 ja és l'any amb més víctimes en aquella ruta des del 2018.
En la crònica política, l'expresident Pere Aragonès dona suport a la precandidatura Nova Esquerra Nacional amb Marta Rovira i que lidera Xavier Godàs.
L'ACN avança que Aragonès anirà demà a un acte d'aquesta precandidatura sobre la polèmica pels cartells contra els germans Maragall. Avui al matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat un dels joves que els va penjar en Pau.
I pel passeig d'Igualada doncs, em va parar una persona i Pau Ruslan, tengo que hablar un momento contigo. Em va donar 50 euros al moment i em va dir que si tot això no volia que anés a més, doncs que ho fes saltar a Barcelona aquella mateixa nit i digués que jo havia sigut el que enganxava tot això.
El Departament d'Educació s'obre a incrementar el nombre de places de formació professional pels cicles formatius vinculats a les cures i a l'atenció a la gent gran.
Recordem que ahir la patronal de les residències advertia que en 10 anys caldran 20.000 nous professionals.
I el 10% de les dones que estan en l'etapa de la menopausa tenen la teràpia hormonal substitutòria per atenuar els símptomes que provoca la falta d'estrògens.
Tenint en compte que la immensa majoria de dones pateixen algun d'aquests símptomes que van des dels fogots i l'insomni a l'ansietat o la depressió, els experts creuen que moltes més dones podrien beneficiar-se d'aquesta teràpia. Sentiu Elisa Llurba, cap de ginecologia de Sant Pau.
Els estrògens sols, de fet, disminueixen el risc de càncer de mama i, per tant, el que s'ha vist és que realment l'efecte és mínim i, en tot cas, en aquests tractaments que estem ara prescrivint, sembla que encara és menor, no?
Faltin 20 minuts per arribar a les 3. Arribarà la informació esportiva amb quins titulars, Marta García?
Doncs mira, com que arriben els esports, però també arriba la Lliga, després de l'aturada parlarem de les baixes nombroses que té el Girona, també l'Espanyol. Sentirem les primeres paraules del nou porter del Barça i també parlarem del retorn d'una estrella internacional este estiu, Leon Marchand, que torna a la piscina.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem que es fa pas alternatiu a l'est del Llobregat, a la C-16, a Guardiola de Berguedà, per un accident provocat 2 quilòmetres de cua. A l'àrea de Barcelona, trams de lentitud a les dues rondes en tots dos sentits. I al transport públic, dues incidències, retards de més de 20 minuts als trens de l'R4 amb origen i destinació Vilafranca, per una incidència a les instal·lacions de DIF entre Martorell i Sant Sadurní. Una altra incidència a l'infraestructura entre Girona i Caldes de Malavella afecta els trens de la línia R11 amb més de 10 minuts de retard.
Tot això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
La inestabilitat ha acabat del tot o encara queden algunes restes?
Queden allò que en diem escorrialles, les rampoines de la borrasca d'ahir que va deixar aiguats, i en canvi avui està fent plogims, alguna gota, al Pirineu, Prepirineu, també ara s'anima algun ruixat a cavall de la Selva, sud del Gironès, sud del Baix Empordà. Aquí podrien ser de moderada intensitat aquesta tarda, no descartem quatre trons, entre les Gavarres i el Maresme aproximadament, i per altra banda doncs està caient una mica d'aigua neu a 2.000 metres, a Núria, fa una estona nevava molt poquet a Vallter, i sí que ha quedat blanc, al Pallars i a la Vall d'Aran, o al nord del Principat d'Andorra, aquesta matinada hi ha nevat poquet, 5-10 centímetres, per damunt de 1.800 metres. Per tant, tenim ingredients de tardor. Aquest cel ennuvolat, clarianes al sud i a ponent. Aquí no ha de ploure, i vent moderat a fort encara de tramuntana, i sobretot de mestral cap a Tarragona i l'Ebre. Demà, menys núvols, quedarà variable al matí, alguna gota, algun plogim a la Vall d'Aran i al Pallars. No descartem alguna gotellada encara doncs cap a la zona de ponent. I en principi, sol. S'anirà imposant el sol a mesura que avancin les hores, amb una tarda de núvols prims. Puja la temperatura. I diumenge també farà més sol que núvols i anirà pujant el termòmetre.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Israel i Hamas refermen en paraules i també en fets que la guerra a Gaza continua, l'endemà de saber-se l'assassinat del líder del moviment i ideòleg de l'atac que la va originar, Yahya Sinwar. El moviment islamista assegura que acabaran amb ells, un comunicat que arriba hores després que Benjamin Netanyahu afirmés que som al principi del final. En tot cas, el seu exèrcit continua l'ofensiva, especialment en el setge sobre el camp de Jabalia, mentre difon els detalls del combat fortuït amb Sinwar. Jerusalem, Roser, Oliver, Olivella, bon dia.
Bon dia. Les imatges de dron facilitades per l'exèrcit israelià ens mostren els últims minuts de vida de Yahya Sinwar. Se'l veu ferit, empolsegat i amb la cara tapada, assegut en una butaca entre les runes d'un edifici de Rafah on s'havia refugiat. Els soldats no saben què és ell. Durant els enfrontaments previs, aquell home havia llançat dues granades contra les tropes. Un militar resulta ferit greu. El dron s'acosta a Sinwar i ell encara té forces per llançar un pal contra l'aparell. Poc després, el tret d'un tanc acabarà amb ell. L'han mort de forma casual, però representa una gran victòria per a Israel i especialment per a Netanyahu, que ara treu pit d'haver resistit les pressions internacionals perquè no entrés a Rafah. En una compareixença en hebreu ahir al vespre, el primer ministre va dir que la guerra no s'atura. Com fa sovint, en una declaració posterior en anglès, el missatge va ser una mica diferent.
Well, this is not the end of the war in Gaza.
Tot i que aquest no és el final de la guerra a Gaza, és el començament del final.
It's the beginning of the end.
Sense confirmar la mort de Sinwar, Hamas ha dit que l'eliminació dels seus líders no significa ni la fi del moviment ni la fi de la lluita del poble palestí. L'Iran assegura que l'esperit de resistència encara s'enfortirà més i Hezbollah diu que ara s'entra en una nova fase d'escalada en la seva confrontació contra Israel.
Tot i això, diversos governs es mostren esperançats que això suposarà un punt d'inflexió en el conflicte. Tant els Estats Units, principal aliat d'Israel, com també Alemanya, ho veuen com una oportunitat per la pau. Ho han verbalitzat els seus líders en una compareixença conjunta en el marc d'una trobada a quatre bandes destinada, inicialment, a parlar sobre Ucraïna. Berlín, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'una visita sobretot simbòlica. De fet, és una visita de comiat per a Joe Biden i justament és la primera trobada bilateral entre un canceller alemany i un president nord-americà en 8 anys. L'anterior la van protagonitzar Angela Merkel i Barack Obama. En una breu compareixença sense possibilitat de preguntes, Biden i Scholz s'han referit a la mort del líder de Hamas com una oportunitat per assolir la pau al Pròxim Orient. El canceller alemany ha parlat d'escletxa d'esperança i el president nord-americà ho ha expressat així.
La mort del líder de Hamas representa un moment de justícia. Tenia sang d'americans, d'israelians, d'alemanys i de tants altres a les seves mans. Li vaig dir al primer ministre d'Israel, és una oportunitat perquè es busqui el camí cap a la pau, per a un futur millor a Gaza sense Hamas.
Biden i Scholz s'han tornat a felicitar per la seva aportació militar a Ucraïna. Els dos països en són els principals donants. El canceller alemany ha subratllat que cal evitar, això sí, que l'OTAN esdevingui un actor directe en la guerra. Això significa evitar l'enviament de míssils de llarg abast a Ucraïna i, per descomptat, tropes terrestres. Biden ha agraït l'esforç d'Alemanya a l'hora de destinar el 2% del PIB a la defensa militar, una demanda que ja va fer Trump en el seu moment. El següent punt en aquesta visita de treball de Joe Biden a Berlín serà una breu reunió del president nord-americà amb l'anomenat quartet per Ucraïna, és a dir, els Estats Units, Alemanya, França i el Regne Unit, els respectius caps d'estat o de govern hi seran presents. Biden marxarà aquesta tarda d'Alemanya. No s'hi haurà estat ni 24 hores.
La desaparició de Sinwar no és la fi de Hamas, ni molt menys de la resistència palestina. Ho pronostica l'experta en el món àrab, Lourdes Vidal, que en una entrevista a Catalunya Informació aquest matí ha subratllat la capacitat que té l'organització per tal de refer-se. Per la professora de la Universitat Ramon Llull, el que és rellevant és veure l'orientació que pren ara aquest moviment islamista.
Caldrà veure ara cap a quin cantó es decanta la balança del lideratge de Hamas, no? Si se'n va cap a aquest lideratge que és a l'exterior, que seria encarnat per Khaled Meshal i que podria semblar una facció més oberta a dialogar o a fer concessions, o quedarà en mans de l'interior de Gaza, del número 2 de Sinwar, i, per tant, probablement amb una predisposició més a enrocar-se al conflicte.
A la segona hora del Catalunya Migdia també ens preguntarem cap on pot derivar aquest conflicte després d'aquesta mort del líder de Hamas. Serà, però, a partir de les 3. Ara, passen 11 minuts de les 2, més coses. I tornem a Catalunya perquè la plataforma d'afectats per la hipoteca i una desena d'entitats socials més reclamen al govern de Salvador Illa una cimera urgent sobre habitatge després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la l'obligació d'oferir lloguer social. A més, demanen al govern espanyol que ho reguli o que cedeixi les competències a les comunitats per evitar que moltes famílies es quedin al carrer. Anem al Parlament. Marc Riera, bon dia.
Bon dia. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Cambra Catalana. Diuen que estan fartes de grans anuncis i exigeixen mesures urgents sobre habitatge. Alerten que s'ha perdut el principal escut de protecció contra els desnonaments i que això tindrà un impacte greu i afectarà a milers de persones. Juanjo Ramón és un dels portaveus de la PA.
Hi ha una mitjana de 34 desnonaments al dia, hi ha 19.925 lloguers socials que no es poden renovar, i a partir d'aquí pues, fem-nos una idea de la dimensió que agafarà això pues, d'aquí uns mesos i sobretot d'aquí uns anys.
Entre les afectades hi ha la Clàudia, té 60 anys, viu amb el seu marit, que té una discapacitat i té por de quedar-se al carrer.
Fui una de las últimas dentro de los últimos que llegó a renovar su alquiler social. Pero en estos momentos ya tengo por detrás llamadas telefónicas diciendo que si mi piso, que está en portales inmobiliarios, se vende, yo me quedo en la calle.
A la protesta s'hi han sumat altres entitats com la taula del tercer sector o l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que han fet una crida a participar en la manifestació del proper 23 de novembre a Barcelona contra els preus del lloguer.
Per cert, una notícia que acabem de conèixer, el Tribunal Suprem reconeix el dret de les famílies monoparentals a doblar el permís de maternitat. La decisió té en compte l'interès del menor i la igualtat per raó de naixement reconeguts a la Constitució. La secció quarta de la Sala del Contenciós Administratiu ha dictat una sentència que reconeix el dret de les famílies monoparentals a allargar de 16 a 26 setmanes el permís de maternitat. Argumenta que d'aquesta manera es vol evitar la discriminació dels recent nascuts. És una notícia que acabem de conèixer. Per tant, s'amplia el permís de maternitat per a les famílies monomarentals. Falta un minut per arribar a un quart de tres de la tarda. Els governs de Macron i de Meloni es reuneixen avui al principal punt d'entrada de migrants a França, provinents d'Itàlia, a la frontera entre els dos països. Ho fan enmig del debat sobre la creació de més centres de detenció en tercers països, com ha fet Itàlia, i també de la recuperació de controls fronterers en alguns països de la Unió Europea, Alba Barbosa.
A la trobada hi assisteixen el primer ministre francès, Michel Barnier, i el seu ministre de l'Interior, i els titulars d'Exteriors italià i el d'Interior. La reunió amb membres del govern de la ultradretana Giorgia Meloni ha de servir, segons un comunicat, per reforçar la cooperació migratòria entre els dos països. Des de fa temps, la població italiana de Ventimiglia s'ha convertit, de fet, en un punt de tensió en aquest sentit.
I molts dels que entren a França per aquest punt que explicàvem acaben arribant a un tercer país, el Regne Unit. Doncs bé, avui hem sabut com un nadó ha mort en un nou naufragi al Canal de la Mànega.
Sí, l'embarcació es va enfonsar ahir a la nit davant de la costa francesa i portava 65 persones a bord que han pogut ser rescatades. Aquest any ja és el més mortífer des que es tenen registres al Canal de la Mànega i han perdut la vida almenys 52 persones que travessaven de França cap al Regne Unit. La Guàrdia Costanera de França ha alertat que les barques que es troben ara van més plenes que anys anteriors. Arriben a transportar més d'una cinquantena de migrants. Només en aquests dos últims mesos al Canal de la Mànega hi han perdut la vida més d'una desena de persones, 7 d'elles infants. Segons les autoritats britàniques, més de 26.000 migrants han entrat al Regne Unit per aquesta ruta des de principis d'any.
És un quart de 3 de la tarda. El Departament d'Educació està disposat a augmentar les places de formació professional vinculades a les cures i a l'atenció a la gent gran després de l'advertència de la patronal de les residències de la tercera edat. L'ACRA assegurava que en els pròxims anys caldran 20.000 professionals. Actualment s'ofereixen més de 9.000 places de cicle de cures d'auxiliar d'infermeria, que és el més demanat històricament, però se'n podrien oferir més en funció de la demanda. Així ho ha explicat la consellera durant una visita a Sant Pere de Ribes, al Garraf, on hi ha un projecte per especialitzar-se en aquesta formació. Corresponsal del Garraf, Montse Gené, bon dia.
Hola, bon dia. La consellera Esther Niubó ha respost així a l'informe que alerta de la necessitat creixent d'aquest tipus de professionals.
És veritat que ara mateix hi ha dos cicles formatius que tenen a veure amb aquesta necessitat, no?, de que tenim en l'àmbit de l'atenció a la dependència, de les cures d'auxiliar d'infermeria, i ara mateix estan oferint unes 9.200 places en aquests cicles que són efectivament molt demandats. A partir d'aquí, és veritat que en els propers anys hem de poder créixer amb aquestes famílies formatives tan demanades i que tanta gent també vol accedir, perquè a més ens ho demana el teixit productiu.
Precisament a Sant Pere de Ribes s'estan cursant aquests estudis d'FP d'atenció a la dependència i de cures i auxiliar sanitari en diversos instituts, i l'alcaldessa Abigail Garrido el que vol és reunir-los en un centre nou.
Hem posat damunt de la taula la formació professional del municipi i la creació d'un centre integrat, sobretot especialitzat en temes sanitaris, sociosanitaris.
Precisament sobre aquest nou centre, la consellera ha dit que és una línia encertada i que s'hi posaran a treballar, igual que ho faran amb la resta de municipis per veure les seves necessitats particulars.
El 10% de dones en l'etapa de la menopausa estan prenent la teràpia hormonal substitutòria per atenuar els símptomes que provoca la falta d'estrògens. Alguns experts consideren, però, que la xifra és baixa i que se'n podrien beneficiar moltes més dones. Avui és el Dia Mundial de la Menopausa. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Com ho argumenten això els experts?
Doncs creuen que si tenim en compte que 8 de cada 10 dones tenen algun dels múltiples símptomes derivats de la caiguda dels estrògens, com els fogots, l'insomni, l'ansietat o la depressió, per lògica hi hauria d'haver moltes més dones que fessin aquest tractament. La teràpia hormonal consisteix a donar hormones bioidèntiques d'estrògens i progesterona per compensar la caiguda de l'activitat dels ovaris en la menopausa. Però l'antiga creença que pot augmentar el risc de càncer de mama i la falta d'informació de les pacients i els metges podria explicar aquest percentatge tan baix. Ho explica la doctora Elisa Llurba, que és cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Sant Pau.
S'està veient que aquest risc és inferior del que s'havia inicialment estipulat. També depèn molt de aquest tipus d'hormona. Per exemple, els estrògens sols, de fet, disminueixen el risc de càncer de mama i, per tant, el que s'ha vist és que realment l'efecte és mínim.
Molts estudis incrementen del 8% al 9% el risc de tenir un càncer de pit. La doctora Emma Esteve, que és ginecòloga integrativa, no està en contra de la teràpia hormonal de la menopausa, però creu que s'ha d'estudiar la capacitat de cada dona d'eliminar els estrògens.
I s'ha de valorar molt bé els hàbits de la persona, com té el budell, perquè si no es poden reabsorbir les hormones i tornar a la recirculació de la sang, igual que si genèticament tenim una detoxificació hepàtica més lenta pels estrògens, que pot contribuir de que es puguin presentar efectes secundaris dels tractaments hormonals que, evidentment, exemptes no ho estan de riscos.
I proposa abans un canvi d'hàbits de vida saludables i tractaments a base de plantes i minerals.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida novetats sobre el serial dels cartells de l'Alzheimer a Esquerra Republicana.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
La Banda Municipal de Barcelona inaugura temporada a l'Auditori el 20 d'octubre amb dues obres de Hindemith i Johann de May que s'inspiren en Beethoven des d'una perspectiva contemporània.
A més, Conrado Moya serà el solista del concert de percussió de Schwanner.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre, vine a la Fira Ramadera, al Mercat de Productors i l'Espai de Tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el Mercat de Creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips, de 4 generacions, per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Cada divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passen 21 minuts de les dues. Com us deia, nous detalls sobre els cartells contra els germans Maragall. Un dels joves que els va penjar ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio que li van oferir immunitat si acabava confessant a la policia. Pau Jorba assegura que la proposta li va fer un desconegut al centre d'Igualada i que també sabia molts detalls sobre la seva vida, Raül Flores.
Pau Jorba, un dels joves que va penjar els cartells denigrants contra Ernest i Pasqual Maragall, li explicava aquest matí a Ricard Ostrell com li van oferir acabar amb el cas.
Sortíem d'un sopar a Igualada, jo i un col·lega meu, vale? I pel passeig d'Igualada ens en va parar una persona i tot el rato en castellà. Pau, Ruslan, tengo que hablar un momento contigo. Em va donar 50 euros al moment perquè jo estigués tranquil, perquè jo mantenia la distància.
L'home es va identificar, tot i que Jorba no ha volgut dir-ne el nom, li va explicar detalls molt concrets de la seva vida personal i li va fer la proposta.
Em va dir que si tot això no volia que anés a més, doncs que ho fes saltar a Barcelona aquella mateixa nit i digués que jo havia sigut el que enganxava tot això.
I això va passar. Aquella mateixa nit baixa a Barcelona, ho confessa un policia que era a la zona d'oci del Port Olímpic. Setmanes després el citen a declarar i s'arxiva el cas. Pel camí, Jorba tem que pugui acabar la presó i demana més diners a Esquerra.
A mi m'estan imputant un delicte d'odi. Són d'un a 4 anys de presó, a X euros diaris a la presó, a mi m'has de pagar tant, perquè m'has ficat tu aquí. Jo dic, mira, digues així o si no, cantarem. Ho van acceptar, ara. L'han acceptat amb ell.
Això li deia la persona que li va demanar que pengés els cartells. Segons la versió de Jorba, era un conegut seu amb inicials GF. L'encàrrec va venir d'un militant d'Esquerra a l'Anoia.
Aquests detalls sobre els cartells d'Esquerra arriben quan falta un mes i mig per les primàries que han de renovar la direcció del partit. Avui l'expresident Pere Aragonès ha entrat a la precampanya pel lideratge d'Esquerra Republicana i ha anunciat que dona suport a la llista encapçalada per Xavier Godàs.
És la llista més propera al sector de Marta Rovira, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies i ha confirmat Catalunya Ràdio. L'expresident assistirà demà a l'acte de Nova Esquerra Nacional que es farà a Barcelona. De fet, al juny ja va signar el manifest que demanava renovar la cúpula del partit, però fins ara no s'havia manifestat públicament per cap opció.
L'economia xinesa creix al ritme més lent de l'últim any i mig. El PIB de la segona economia mundial ha crescut un 4,6% interanual. És la xifra més baixa des de començaments de l'any 2023. Tot i això, la Xina confia tancar l'any complint els objectius. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Una dècima menys que el trimestre anterior, però una més del que preveien els analistes. Aquest 4,6% de creixement del PIB és el més lent en un any i mig, però malgrat la crisi immobiliària i el consum sempre tímid, hi ha alguns indicis encoratjadors, com les vendes al detall, que s'han recuperat una mica al setembre respecte de l'agost. Pequín mira els mesos per endavant amb un cert optimisme. Sentim el director de l'Oficina Nacional d'Estadístiques, Sheng Laiyun.
El nostre càlcul estima que en el quart trimestre l'economia continuarà la tendència estable i la recuperació que va començar al setembre. Per tant, tenim confiança a assolir l'objectiu anual.
L'objectiu anual és una expansió del PIB del voltant del 5%, no el 5% exactament, i a més d'aquest marge, Pequín està multiplicant aquests dies els incentius, relaxació de les exigències per comprar habitatge, préstecs més accessibles, ingestió de fons en el mercat de capitals, mesures que, si bé alguns analistes encara consideren poques, poden començar a millorar els resultats d'ara en endavant.
El tren nocturn entre Amsterdam i Barcelona s'endarrereix al calendari. S'havia dit que el tindríem a la primavera de l'any que ve, però diversos problemes han posposat la seva entrada en servei com a mínim fins l'any 2026. Joan Garcia, bon dia.
Hola, Òscar.
Quins són aquests problemes?
Sobretot de finançament, però també de drets de pas a França i de subministrament dels trens. Aquesta setmana els seus impulsors, la companyia neerlandesa i belga European Sleeper, són a Catalunya per mirar que la Generalitat els doni un cop de mà per trobar inversors. Ens ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elmer Van Duren, director general de l'empresa promotora.
La primavera del 2025 és massa aviat. Estem treballant per tenir drets de pas pel 2026. Abans hem de resoldre que hi hagi prou capacitat a la xarxa i disposar de trens i finançament.
El projecte preveu parades també a Perpinyà, Figueres i Girona.
I sabem si el viatge serà gaire car?
No serà més barat que alguns vols de baix cost, però els seus impulsors expliquen què s'ha de tenir en compte.
No serà un tren barat, però serà atractiu si tens en compte que amb el bitllet de tren tens una nit d'hotel. És la raó de més pes. Pot ser que sigui més car que l'avió, però t'estalvies una nit d'hotel i és una manera relaxada de viatjar.
Recordem que la pandèmia es va endur l'últim tren nocturn a Catalunya, el de Barcelona a Vigo. Renfe no el va recuperar amb l'argument que no era rendible. I aquells trens hotel que connectaven Barcelona amb París i amb Zurich i Milà també van desaparèixer quan l'alta velocitat va travessar fronteres.
I avui tenim un ferit greu. És el conductor d'un patinet en un accident de trànsit a la Gran Via de Barcelona. Ha passat aquest matí a 8:45 al districte de Sants-Montjuïc, a l'altura de la plaça d'Ildefons Cerdà.
El patinet ha xocat contra un autobús de TMB de la línia B-5. La col·lisió ha passat a l'altura del número 188 de la Gran Via, a prop de la parada de ferrocarrils Magòria la Campana. El sistema d'emergències mèdiques hi ha acudit i ha traslladat el ferit a l'Hospital Clínic en estat greu. Era una hora de màxim trànsit i la Guàrdia Urbana encara investiga les causes del sinistre.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. El sector del peix fa front comú i dimarts que ve engegarà una campanya per reclamar que se suprimeixi l'IVA d'aquest aliment. Les vendes de peix no paren de baixar i en els últims 4 anys una de cada 4 peixateries ha tancat, segons el Gremi de Peixaters de Catalunya. Els paradistes i els clients del Mercat de Tarragona esperen que prosperi la iniciativa per consolidar les parades de peix que encara aguanten. Tarragona, Manel Sastre.
Enmig d'un mercat en plena activitat, amb parades plenes de peix de la Llotja i desenes de clients esperant per comprar, la majoria dels paradistes tenen clar que una hipotètica rebaixa o l'eliminació de l'IVA els ajudaria a consolidar el negoci i els permetria millorar preus.
El que sigui embaratir sempre ajuda.
Fantàstic. El que és el producte de proximitat, podria molta gent arribar amb ell. Però seria, bueno, el millor que podria fer aquest govern, aquest estat.
Només que m'atreguessin un 10, bueno, baixaria el preu de tot.
Els clients són força escèptics, tot i que n'hi ha que reconeixen que amb preus més baixos anirien més a la peixateria.
Si fos més barat, ho compraria més.
Sí, és que no baixa res. Tot puja. El 10%
per
és molt.
Per naltros i clar, si sembla.
No del peix, de tot haurien de baixar.
M'agradaria que m'ho baixessin, perquè ara mos fem uns disbarats tremendos en el peix. Tot mos ho estem en el peix. Que sí.
A Tarragona, al Mercat Central, en els millors anys hem arribat a tenir 30 parades de peix. Ara només n'hi ha 7 que esperen accions com aquesta per garantir la seva viabilitat.
Els dos ciutadans d'origen subsaharià que van auxiliar Samuel Luiz quan l'apallissaven diuen al tribunal que eren un grup de 7 persones i que no van deixar de perseguir de pallissar la víctima en cap moment. Dues amigues de Samuel han afirmat que van sentir que el principal implicat l'increpava per la seva orientació sexual. És el més destacat de la quarta sessió per aquest crim que va passar a La Corunya l'any 2021. Enviada especial a l'Audiència de La Corunya, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. L'Ibrahim ho ha explicat així.
Durante todo ese trayecto que usted lleva a Samuel agarrado, ¿le estaban golpeando continuamente?
Pues sí, por supuesto.
¿Cómo le golpeaban?
Pues rodeando, algunos saltaban y golpes así.
Es decir, que a usted le venían por todos los lados.
Por todos los lados, rodeándonos.
Tant ell com el seu company van obtenir el permís de residència per la seva acció altruista. Les defenses dels acusats han intentat desacreditar aquests testimonis, qüestionant a qui dels acusats han reconegut perquè s'han contradit. Tant la Vanessa, amb qui Samuel estava fent una videotrucada just abans que la pallissessin, com la Lina, que estava al costat de la víctima, van escoltar això.
Diciendo maricón de mierda.
Le llamó maricón de mierda.
Diciéndose, los dos estaban diciendo lo mismo.
Lina més ha incriminat a Cati, l'acusada que era la nòvia del principal implicat i que va assegurar que va voler auxiliar Samuel traient-li de sobre el seu company.
Després dels aiguats d'ahir, els tècnics de l'Ajuntament de Balaguer treballen per consolidar el talús que es va enfonsar i que va obligar a desallotjar dues famílies, en punt 2:15 de la tarda. De moment, avui no podran tornar a casa seva. I a l'Alta Ribagorça, alcaldes i veïns no descarten mobilitzar-se després que ahir hi va tornar a haver un despreniment de roques. Lleida, per a Joan Álvarez.
A Balaguer cal consolidar un talús que es va ensorrar per la força de l'aigua abans que els 5 desallotjats ahir puguin tornar a casa seva. Guifré Ricard, regidor d'Urbanisme.
Estan analitzant la situació exactament d'aquest talús i estan intentant valorar doncs, aquestes primeres mesures preventives i les primeres actuacions a fer per intentar doncs, eliminar tot el perill i consolidar tot aquest talús.
I a la Nacional 230, l'Alta Ribagorça va caure una roca de grans dimensions que va obligar a donar pas alternatiu a la circulació. Alcaldes i veïns exigeixen solucions als problemes de seguretat de la via i no descarten mobilitzar-se. Yolanda Ferran, alcaldessa del Pont de Suert.
M'han arribat informacions de hem de fer alguna cosa, ens hem de mobilitzar i és normal, la gent està preocupada, és que hi passem tots per allí.
A la plana de Lleida va caure també una calamarsada que va afectar cultius de cereals, tot i que des d'Unió de Pagesos asseguren que els danys no són importants.
I tenim novetats en el cas de l'os caixú. Els dos acusats de matar l'os a la Vall d'Aran l'any 2020 s'enfronten a peticions de presó superiors als 2 anys. Es tracta d'un exconseller del govern aranès i un agent de Medi Ambient. Viella, Sofia Cabanas.
La fiscalia situa l'exconseller José Antonio Boya com la mà executora del delicte. Ell seria qui hauria col·locat un esquer amb anticongelant, mentre que l'agent de Medi Ambient li hauria facilitat les dades de geolocalització de Caixú. Segons avança el Segre, el Ministeri Fiscal demana 2 anys i 4 mesos de presó per a l'exconseller conseller per 2 delictes contra la fauna i per un altre costat sol·licita 2 anys i 3 mesos per a l'agent de Medi Ambient acusat d'un delicte de violació de secrets i 2 delictes contra la fauna. L'advocat d'este darrer és Enric Rubio.
Sí que és cert que ara el fiscal doncs, considera que s'han comès aquests delictes, però que la mateixa petició de pena a 2 anys de presó comença a denotar que això es comença a diluir, no?
El judici encara no té data i la defensa ha sol·licitat l'arxivament de la causa.
Fa 2 mesos que el CAP Anton de Borja a Rubí té l'ascensor avariat i les persones amb dificultats per moure's no poden pujar a les plantes superiors. El personal atén els pacients a la planta baixa fins que no es resolgui aquest problema. Rubí, Marta Vallès.
El sotsdirector del CAP, Joan Castelló, ens ha explicat que l'avaria és greu.
Finals del mes d'agost, la central hidràulica de l'ascensor s'ha espatllat. Una avaria que és molt rellevant. Han de fer una peça nova. El pla d'entrega serà de 2 mesos. Anar a la planta baixa disposem d'una o dues consultes perquè els professionals puguin baixar i puguin atendre aquests pacients que no poden pujar a les plantes.
Els usuaris confirmen que tot el personal, metges i infermeres, s'adapten a les necessitats de cada pacient.
Un chico venía con una persona mayor que no funcionaba el ascensor y subió el médico a visitarlo aquí a planta.
Una dona igual ha d'anar con un nen petit, també ha de pujar en nen en braços.
Doncs no sé, tindrà que pujar per l'escala.
Mi madre, por ejemplo, está operada hace 1 mes y no puedes estar subiendo hasta el segundo piso.
A finals de mes arribarà la peça i confien que al novembre l'ascensor ja funcioni.
Passant gairebé 4:45, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Atenció, oient, per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera, les millors ofertes volen.
Ocasión Plus, 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Troba noves oportunitats laborals al Saló de l'Ocupació. Un únic espai amb tota la informació per millorar el teu perfil professional, conèixer els sectors i les professions amb més demanda, accedir a eines útils per trobar feina i connectar amb empreses. T'esperem al Saló de l'Ocupació el 23 i 24 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia.
El reporter Plàcid García Planas i l'historiador Arnau González Vilalta són els comissaris de l'exposició Tinta contra Hitler.
Pots fer humor del cadàver enemic?
Com fem que l'estètica nazi no sigui atractiva?
Una mostra de les caricatures que l'artista català Mario Armengol va fer al servei dels aliats.
És una visió des de la ironia de la Segona Guerra Mundial, la més gran que mai ha patit la humanitat.
Es poden fer paral·lelismes amb els temps actuals?
Què ens diu el dolor de fa 80 anys del dolor d'ara?
L'humorista Darío Adanti prepara un espectacle d'acudits contra Franco.
Usar el humor para hacer un ejercicio de memoria histórica.
Manel Lucas, historiador i imitador de Franco, al Polònia.
El humor és transgressor i la transgressió no pot ser feixista.
Solidaris.
Amb Mercè Folk.
Humor en temps convulsos.
Dissabte a les 10 de la nit.
Catalunya migdia.
The snow was falling.
Després de triomfar a Venècia, on va guanyar el Lleó d'Or de la mostra, Pedro Almodóvar estrena avui La habitación de al lado, la seva primera pel·lícula en anglès. Aquesta i dues cintes en català són les novetats d'avui destacades a la cartellera d'aquesta setmana, Marc Garriga.
Almodóvar reuneix Julianne Moore i Tilda Swinton per explicar una història sobre la mort al voltant de dues amigues, una de les quals acompanya l'altra durant els seus últims dies de vida. Un film amb aparicions puntuals d'intèrprets d'aquí com Victoria Luengo o Melina Matthews. Les dues pel·lícules en català que s'estrenen avui són Valenciana, una coproducció de Punt i 3CAT basada en l'obra teatral de Jordi Casanovas i dirigida per Jordi Núñez, que narra la història de tres amigues a la València dels anys 90 que intenten obrir-se pas en mons ben diferents, el de la música, el de la política i el del periodisme. El repartiment l'encapçala Ángela Cervantes. I l'altra és Shin-chan, el superheroi, una nova pel·lícula d'aventures del nen japonès que va triomfar a TV3 als anys 90 i que ara es pot veure en 3D. Completen les novetats la segona part del film de terror Smile i l'entranyable El Club de los Milagros, amb tres actrius de pes, Laura Linney, Kathy Bates i la recentment desapareguda Maggie Smith.
Encara més cinema.
Ha vomitat moltíssim.
La producció catalana Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, inaugura avui la 69a edició del Festival de Cinema de Valladolid, que presenta, fins al 26 d'octubre, 141 pel·lícules i una setantena de curts. El nou film de Marc Coll, Salve Maria, rodada en català, lluitarà per l'Espiga d'Or. Montse Pujol.
Salve Maria està basada en la novel·la de Les Madres No, de Catey Chaguirre, i narra la desesperació d'una dona que acaba de ser mare i es veu immensa en un sentiment de culpa i desesperació que la impossibiliten demanar ajuda. Protagonitza la pel·lícula Laura Wismar, que fa una immensa interpretació d'una mare infeliç, i Oriol Pla en el paper del pare. Altres produccions catalanes que es veuran a Valladolid són Turismo de Guerra, The Human Hibernation, d'Anna Cornudella, a més del curt El Otro, dirigit per interpretat per Eduard Fernández. A la secció oficial competiran per l'Espiga d'Or cineastes com els francesos Olivier Assayas, el portuguès Miguel Gómez, el xinès Wang Hu i la italiana Maura del Pero. Entre els títols espanyols hi ha la proposta de Marta Nieto, que debuta en la direcció amb La mitat de Ana i l'òpera prima de la productora Elena Manrique, Fin de fiesta.
I del cinema a un concert. Cacho a Cacho, aquesta cançó que sentim, serà una de les que molt probablement sonaran aquest vespre al concert que Estopa farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. I és que avui fa just 25 anys que els de Cornellà van publicar el seu primer disc, Montse Camps.
Estopa, doncs, celebra el 25è aniversari de la banda i l'actuació al Sant Jordi tanca una gira de grans xifres. Van omplir l'Estadi Olímpic el 10 de juliol amb més de 60.000 persones, el Metropolitano de Madrid amb 58.000 i l'Estadi de la Cartuja de Sevilla amb 45.000. La gira també els ha portat per estadis americans a Miami, Buenos Aires, Caracas, Lima i Santiago de Xile. A més de l'aniversari, també ha estat una gira de celebració del disc Estopia, el primer en el qual inclouen una cançó original en català com a anatge a la rumba catalana.
I una cosa més abans dels esports. William Liam Kentridge torna avui i demà al Liceu amb Oh, to Believe in Another World, una pel·lícula animada que ha creat a la Sinfonia número 10 de Xostakovich i que acompanyarà en directe a l'orquestra del Liceu. A més, el prestigiós artista visual sud-africà inaugurarà demà una nova exposició a la Fundació Soriguer de Lleida, la gran col·leccionista de la seva obra. Montse Mas.
Sí, l'espectacle al Liceu, carregat de crítica social, reviu les 4 dècades d'història soviètica amb figures com Lenin, Stalin i Trotsky i fa referència a la difícil relació dels artistes amb el poder. La peça, gravada amb un iPhone amb tècniques com l'stop motion, titelles i un teatret de cartró, és un homenatge a Xostakovich i a la seva música, que segons Kentridge és molt visual.
Crec que Xostakovich va escriure molta música per al cinema. Era molt conscient de com la imatge i el so poden interactuar. Penso que no menys tenim la música si li posem imatges. A més, si al públic no li agraden les imatges, sempre pot tancar els ulls i escoltar.
Kentridge aprofitarà la seva estada a Catalunya per inaugurar demà a Lleida l'exposició que li dedica a la Fundació Soriguer, que tresora el fons més important d'aquest creador a Europa. La Fundació presentarà per primera vegada la col·lecció de l'artista, a més d'altres peces en préstec, com el seu últim gran projecte, Self Portrait as a Coffee Pot, presentat a la Bienal de Venècia.
Falten 20 minuts per arribar a les 3. Movem pels esports.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Moment pels esports i per la Lliga de Futbol, que torna aquest cap de setmana. I el Barça podria debutar el seu nou fitxatge, el porter polonès Wojciech Szczęsny. Segons que ell mateix explica, Ramon Salvurri està més que preparat per debutar.
Sí, sí, ho anem explicant aquests dies. Szczęsny va marcar 2 setmanes per tornar a recuperar el to i les sensacions del futbolista del jugador són molt bones, se sent a punt i preparat, no només per entrar a la llista de convocats, sinó també per debutar. Així ho ha explicat en una entrevista a TV3.
Sí, sí, mi sono andato in queste 2 settimane per...
Sí, sí, he estat entrenant aquestes 2 setmanes per estar preparat i després, si jugo o no, ja és una decisió del míster que hauré de respectar. Però jo m'entreno per jugar els partits, així que a nivell mental estic preparat, sí.
A nivell mental segurament sono pronto, sí.
Per tant, Szczęsny, que pot ser una de les novetats a la llista de convocats, una llista marcada pels retorns, el retorn de Gavi, per exemple, que rebrà l'alta i serà també en aquesta llista de convocats, també de Dani Olmo o Fermín, després de les seves lesions. I a tot això pendents de l'estat físic de Lewandowski i Lamine Yamal, que tenen sobrecàrregues, veurem si Hansi Flick els dosifica. El que queda clar és que l'ambient al vestidor amb Szczęsny no serà un problema, perquè, com bé saps, Òscar és una persona, un personatge donat a la broma i n'ha fet gala també en aquesta entrevista a TV3.
No, molt estrany perquè...
És molt estrany, perquè jo volia portar el meu fill aquest any al Clàssic. No havíem parlat encara si seria al Bernabéu o seria aquí, però sí, és estrany. La part bonica és que no he de pagar entrada i, per tant, estic molt content.
No devo più pagar per el bitllet, quindi sono molto contento.
Doncs queda demostrat que efectivament és de la broma i és veritat, no haurà de pagar entrada perquè pugui veure el Clàssic al seu fill. Doncs les paraules de Szczęsny, però a l'actualitat del Barça, aquest cap de setmana hi ha 2 punts d'interès, el partit de l'equip i també assemblea. Una assemblea ordinària del Club Blaugrana que va agafant temperatura. A un dia de la trobada, Laporta defensa la seva gestió i els opositors, en canvi, argumenten que el club està, atenció, en perill d'extinció, Marcos García.
Sí, posem-ho en ordre. Abans de l'assemblea, Joan Laporta ha destacat, en declaracions als canals oficials del club, les millores de l'entitat amb la seva gestió.
El diagnòstic és que estem molt, molt, molt millor que quan vam arribar al 2021. Destacaria una obsessió que teníem tots, acabar amb el dèficit que hi havia dels resultats ordinaris. Avui el club guanya diners.
En canvi, una mirada totalment diferent és la dels grups opositors. Avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Joan Camporubí, cap visible de Som un Clam, que ahir es va presentar com a col·lectiu blaugrana alternatiu a Joan Laporta, s'ha expressat així.
Nosaltres el que volem ser és el motor de canvi del Barça. Creiem que el Barça està en perill d'extinció perquè els socis podem deixar de ser propietaris del club, no? Que ho hem sigut durant 125 anys, contradiuen els seus fets, fan enquestes des del club preguntant als socis si volem ser una societat no esportiva i a la vegada diuen que evitaran, no?, que mai ho siguem. I aquesta incongruència ens genera molts dubtes.
T'he reservat una perla que sé que no voldries deixar escapar i és que Joan Laporta es va veure ahir amb l'expresident del Barça, Joan Gaspar, el vicepresident i president. En declaracions del Tot Costa, Gaspar es declarava primer fan de la Sònia Germà, moltíssim, però deia que és no laportista, però sí presidencialista i confessava que demà votarà a favor dels números que plantegi la Junta.
Votaré que sí. I per què votaré que sí? Pues perquè el tema econòmic té molt que veure amb el tema de l'espai a Barça. Molt que veure. I més del 50% de la deute que té el Barça en aquests moments és per l'espai Barça. Que això, el dia de demà, que pot ser l'any que ve o pot ser d'aquí dos anys, es veurà reflexat amb uns beneficis que avui no haguéssim tingut mai.
M'agrada comprovar que Gaspar continua amb aquests desdoblaments de personalitat, que era l'amic Joan i era el president, i ara és l'aportista. No és l'aportista, però sí presidencialista.
Sí, els deia, us escolto molt, us escolto cada dia, i després faig meu el que dieu i em tiro el rotllo allà amb els amics. Per cert, avui al Tot Costa farem la prèvia d'aquesta assemblea de demà amb Helena Fort, vicepresidenta institucional del Barça.
També té partit el Girona aquest cap de setmana. Rep demà la Reial Societat en un partit que pot ser un mal de cap per l'entrenador gironí, per Mitchell. Avui, Eduard Solà, s'han sumat més baixes a l'equip gironí.
Sí, són 8 baixes en total per rebre demà la Reial Societat a Montilivi en el retorn a la Lliga. El club ha anunciat aquest matí que el porter Pau López té una edema òssia a la mà dreta i que haurà d'estar entre 2 i 4 setmanes de baixa, i que tant Brian Hill com Esprilla tenen un esquinç al turmell esquerre. Sembla que en el cas del colombià pot ser més greu del que deien al seu país. Aquests 3 jugadors s'afegeixen a les baixes de Solís, Porto, Blin, Sigankov i Oriol Romeu, que ja estaven descartats. A més, la plaga de lesionats arriba abans d'afrontar un tram del calendari on hi ha 7 partits en 21 dies i arriba la Copa del Rei. Per això Mitchell diu que està preocupat.
Em preocupa per el calendari. He de mirar partit a partit, però és veritat que són 7 partits els que arriben ara. I és difícil en el meu cap pensar que en el mig camp jugaran sempre Ivan i Angel. Per aquí és el problema. Però si cada setmana hauria un partit, cap problema. Però és veritat que ara arriba la Copa també, 2 partits de Champions, i el calendari és molt, molt just, molt just, i per això estic preocupat.
Segons Mitchell, podrien recuperar Blin de cara al partit de dimarts a la Champions. El Girona ve de guanyar l'Atlètic Club a Montilivi en l'últim partit i és el segon consecutiu a casa. El Girona té 12 punts, 3 més que el seu rival, la Real Ciutat. Mitchell diu que necessiten el suport del públic i que no li van agradar els xiulets de l'altre dia.
Hem representat el Barça, el Girona, però també juga demà l'Espanyol. Els blanquiblaus visiten el nou Sant Mamés i per enfrontar-se a un Atlètic Club de Bilbao en posicions europees. I ho farà, Sergi Andreu, amb algunes baixes d'última hora importants.
Sí, ho ha explicat aquest migdia Manolo González, el tècnic blanquiblau. No hi serà en Puado, que encara no està recuperat del tot de l'esquinç de genoll. Calero, encara amb molèsties al tendó d'Aquiles. I Unovar i Pacheco, que té fascitis plantar. En lloc de Pacheco entrarà el porter del filial Llorenç Serret. Qui sí que ja està recuperat del tot és Cabrera, que viatjarà amb la resta de l'equip aquesta tarda cap a Bilbao, on demà l'Espanyol intentarà sumar la primera victòria fora de casa aquesta temporada.
Més que per guanyar fora és pel tipus de partit que és demà, que és un partit que ens reforçaria a nivell mental, a dir que has guanyat un camp important contra un rival important. Però bueno, d'altra banda, jo em quedo més amb les sensacions de l'equip que amb la qüestió de guanyar exclusivament. Jo estic molt confiat amb el grup. L'equip ha demostrat que pot competir davant qualsevol rival, a qualsevol camp. Penso que la mentalitat amb la carrera, l'equip cada dia és millor, cada dia té més confiança o tenen més confiança en les seves capacitats i possibilitats. I bueno, jo estic convençut que l'equip farà un bon partit demà.
L'Espanyol, que arriba al partit 14, 10 punts, havent guanyat l'últim enfrontament abans de l'aturada contra el Mallorca. Demà, a Sant Mamés, Atlètic Club Espanyol, a les 2 del migdia, a l'antena de Catalunya Ràdio.
D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol perquè en bàsquet tenim nova cita europea. El Barça visita a les 8 la pista de l'Estrella Roja a Belgrat amb la possibilitat de posar-se líder de l'Eurolliga, Ernest Macià.
Doncs sí, a la pista de l'únic equip imbatut de l'Eurolliga després de 3 setmanes i avui, a més, davant de 17.800 espectadors. És el segon pavelló més gran d'Europa, només superat pel del Partizan, també a Belgrat. En cas de guanyar el Barça, com deies, podria acabar líder de la jornada sempre i quan, per exemple, algun dels perseguidors Olympiacos no apallissi el seu rival i guanyi de 30, però en tot cas es produiria un múltiple empat al capdavant de la classificació. Joan Peñarroya.
Estrella Roja el tindrà de mal grado, no? Però bueno, pensant en fer bé les coses, netejant una mica la ment del que ha passat fa 48 hores i focalitzar molt en les coses que haurem de fer bé per intentar treure un bon resultat a la grada.
Ahir el Madrid va guanyar en el partit amb el Panathinaikos, és el campió d'Europa l'equip grec. El Madrid doncs va guanyar el seu partit a casa, es va jugar, com dèiem, al Withings Center, i si avui el Barça guanya, doncs bé, tornarà a tenir una victòria més que el Madrid i que els grecs, són dos dels grans rivals. I el diumenge, demà passat, en 48 hores, el Barça remata la setmana horribilis contra un altre equip d'Eurolliga, però a la Lliga se ve com és el Baskonia.
I després de la pausa... parlarem de la tornada a la competició d'aquest que esmenten en aquesta narració, el nedador Léon Marchand, una de les estrelles dels Jocs Olímpics de París.
Catalunya migdia.
Les nostres receptes o una a tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carn fresca. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per gossos i gats.
Descobreix la nova temporada del Liceu. Madama Butterfly, La Sonàmbula, Rusalka, Lohengrin, La Forza del Destino, La Traviata, West Side Story. Abona't al teatre dels teus somnis a liceu.cat. Abona't a la força del Liceu.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès. Les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar... és el teu poder. Banc Sabadell.
A la tardor arriba la Fira de Sant Lluc d'Olot.
El cap de setmana del 19 i 20 d'octubre, vine a la Fira Ramadera, al mercat de productors i l'espai de tast per degustar els millors productes.
També hi ha la Fira del Vehicle d'Ocasió, el mercat de creadors i la Fira del Dibuix. Però això no és tot.
Vine a participar al Juga de Prop, al Tastajocs i en més de 80 activitats per tota la família al cor de la ciutat.
T'esperem el 19 i 20 d'octubre al centre d'Olot. Vine a gaudir d'una fira de prestigi amb més de 700 anys d'història.
Trobaràs tota la programació a descobreixolot.cat.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
El 19 i 20 d'octubre a l'Auditori, Jaume Santonja dirigirà l'OBC amb dues partitures mítiques.
L'Emperador de Beethoven comptarà amb l'acompanyament de la pianista Alba Ventura. I a la primera de Brahms serà l'orquestra qui assumirà tot el protagonisme.
Venda d'entrades a auditori.cat.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
Per molts, la guerra no va acabar l'any 39.
Aquí es donde está el abuelo.
Els millors moments d'onze històries que ens han fet emocionar. Quanta guerra! A la plataforma 3CAT i a TV3, diumenge a la nit.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran les 3 de la tarda. La primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP ha estat estressant pels pilots de la classe reina per culpa del mal temps. El menys estressat, com sempre que les circumstàncies són com les d'avui, Marc Márquez, Damià Aguilar.
La primera sessió s'ha suspès per l'aigua de pluja acumulada a la pista. De cara a la segona sessió, l'asfalt estava ja sec, però amb núvols amenaçant, i tothom ha sortit cames, ajudeu-me. El líder Jorge Martín ha caigut i Pecco Bagnaia no les tenia totes, però han entrat a la Q2. Qui ho ha fet en ple dret és un Marc Márquez que sempre que les coses estan peludes sap treure'n el millor profit.
Arrancar con un buen pie siempre es mucho más fácil, ¿no? No me atrevo ni a decirlo, claro. Pero a ver si la clasificación sale normal, sale bien y podemos clasificar en esa primera, segunda línia, i eso ja canviarà bastante la carrera.
La pròxima matinada, un quart de tres, una classificació que li podria donar el tro de Cervera a les màximes opcions de victòria dissabte i diumenge. El seu germà Àlex ha fet segon, Maverick Viñales sisè i Àlex Rins desè, i també van a Q2 directament. Aleix Espargaró haurà de fer repesca.
Sara Sánchez ha fet la pole a Jerez en l'últim cap de setmana del Mundial Femení de Motociclisme per davant de les seves rivals per aconseguir el títol, Ana Carrasco, que és la líder del Mundial, i també de Maria R. carrera. I encara en motor, avui s'ha fet la presentació oficial del primer equip que anirà al Dakar. És un equip amb el cuiner Nando Jubany, que torna al rally més exigent del planeta Montserraia, ara amb un cotxe.
Sí, el cuiner va participar al Dakar el 2018 amb moto per Sud-amèrica i va poder acabar la cursa. 7 anys després, el cuiner de Monistrol de Calders, de 53 anys, torna al Dakar i ho fa amb un cotxe de categoria T1 amb dues rodes motrius. Jubany n'ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio.
I si l'has fet, doncs és com una coqueta que tens a dins, que es va tornar a despertar. I va dir, tu, aquest any ho tornem a fer, va, som-hi. Vaig enredar primer la meva dona, que és l'espònsor principal, i després, doncs, a la meva família, al meu equip, a la gent que m'han de cobrir també els restaurants, clar, perquè jo... La veritat és que tenim una mica de feina.
Nando Jubany tindrà com a copilot Marc Solà, expilot de motos del Dakar i experimentat copilot. La parella Jubany-Solà encara no té gaires quilòmetres junts, però fa poc van acabar segons a la seva categoria al Rally del Marroc, cursa que precedeix el Dakar. Encara no s'ha fet pública la llista oficial de participants al Dakar, però els últims anys hi ha hagut una mitjana de 40 pilots catalans.
El Sabadell femení de waterpolo pot convertir-se aquest vespre en un equip de rècord. Juga a les 7 a la piscina de Can Llong la Supercopa d'Europa contra el Pàdua italià. I David Ubach pot liderar la classificació de trofeus continentals en solitari.
Si aixeca la que seria la seva 5ª Supercopa Europea, el Sabadell, vigent campió de la Champions, sumaria en total 12 títols internacionals, afegint-hi les 7 lligues de campions. Una xifra que deixaria enrere, doncs, els 11 trofeus europeus de l'Orizzonte Catania italià. Amb tot, la defensora de les vallesanes, Matia Ortiz, ha relativitzat als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio aquesta fita.
Costa una miqueta més portar això dels resultats, tant de les dades, perquè tenim molt presents això, no tant les dades, perquè al final el que et mou a tu és lluitar a diari, entrenar i guanyar els títols que tinguis per davant. Però tot això que ens dieu i que sempre ens recordeu vosaltres, perquè la veritat que s'agraeix, és un al·licient, oi tant?
Després d'haver deixat escapar els títols estatals la temporada passada, l'equip dirigit per David Palma vol començar amb bon peu l'actual curs i celebrar així un títol, un altre més, a casa. A priori, el Pàdua, campió de l'Eurocopa la temporada passada, es presenta amb el cartell de víctima, encara que les locals tenen la baixa de l'esquerrana Judit Forca. I d'altra banda, diumenge tindrem una altra Supercopa, la domèstica, i curiosament sense el Sabadell. A 11:45 a Mataró, el campió de la Lliga, el Mataró, s'enfrontarà al campió de Copa, el Sant Andreu.
La Federació Internacional, per cert, ha sancionat amb 6 mesos la selecció italiana masculina de waterpolo per agredir els àrbitres als Jocs de París després de quedar eliminats als quarts de final. Durant mig any, per tant, no podran competir a nivell internacional. I no deixem la piscina, però ara parlem de natació, perquè aquest cap de setmana reapareix Léon Marchand, una de les estrelles dels Jocs de París 2024. S'engega el circuit de proves de la Copa del Món en piscina curta i el nedador francès reapareix després dels Jocs. Però, a més, Pau Mora, Marchand fa 5 anys que no neda en piscina curta de 25 metres.
Xangai presenciarà a partir d'avui fins diumenge el quàdruple campió olímpic, que espera repetir èxits malgrat la llargada de la piscina. De fet, l'exnedador Brenton Cabello, estilista com Marchand i present als Jocs de Pequín, ens comenta que els 25 metres podrien ser fins i tot un avantatge pel francès.
El León, doncs, té un nado subaquàtic espectacular i això, doncs, li pot beneficiar moltíssim. Lògicament, tenim més viratges en piscina 25 i si ets molt bo amb el subaquàtic i els girs, doncs tens ja un avantatge sobre la resta, no?, sobre els competidors.
Tant és així que Marchand ja s'ha penjat el primer or d'aquesta Copa del Món en els 100 metres estils. Durant el cap de setmana tindrà l'oportunitat de sumar-ne 3 més per seguir engrandint el seu palmarès.
Queden 3 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Aquest cap de setmana es disputa el primer títol de la temporada pels clubs femenins d'hoquei patins. Isaac Vilalta, tots els equips arriben molt condicionats pel Mundial disputat ara fa unes setmanes.
Doncs sí, ja que el Mundial ha condicionat totalment la pretemporada dels equips que juguen aquesta Supercopa. Demà a les 4 de la tarda, primera semifinal, Vilassana-Gijón. El tècnic de Vilassana és Lluís Rodero.
No sabem la dificultat, sabem que no hem d'estar quasi a la pretemporada perquè encara no hem iniciat cap competició oficial. A davant tenim molt bons equips igual que nosaltres i els petits detalls marcaran la diferència.
Més tard, a 6:45, Fraga-Palau. El Fraga, anfitrió d'aquesta Supercopa, serà un rival exigent per al Palau que entrena Andy Colayani.
Un rival super exigente que viene en crecimiento, ya lo demostró la temporada anterior, ganando la Champions y llegando a la final de la Liga. Y este año suman a la Julieta Fernández, un fichaje de mucha calidad que seguramente les dé más fuerza ofensiva.
La final la jugará diumenge al migdia.
I com cada divendres, un redactor tria una cita esportiva del cap de setmana. Carles Vila, quina és la teva per aquest cap de setmana?
Doncs gaudir novament del Rally Catalunya Costa Daurada. Es disputa a partir d'avui a les carreteres del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, amb un format diferent de només dues jornades, formant part del calendari del Campionat d'Espanya. Recordem que fa un any el Rally RAC va perdre la seva plaça al Campionat del Món, i mentre no es recupera, és una prova en diferents campionats de marca i aquest Campionat d'Espanya, que, de fet, podria decidir el seu campió aquest cap de setmana. S'espera una gran afluència de públic, com sempre, per gaudir d'alguns dels emblemàtics trams que es disputaven al Mundial, tots de terra, i també aquesta tarda, al voltant d'un quart de vuit, en el primer tram especial, l'únic d'asfalt a Salou. Demà es disputaran set més, l'últim a dos quarts d'una, també a Salou.
I a la final de la Copa Amèrica de Vela, la setena regata torna a eixamplar l'avantatge, Marcos.
Team New Zealand 5, Ineos Britannia 2, 1 minut i 13 segons de marge. Diguéssim que els maoris han dit que ho tornen a posar tot a lloc i aquí s'ha acabat el broquil. Victòria molt clara, a un quart de quatre a la vuitena. Veurem què passa. Si avui el Team New Zealand es posa 6-2, demà, amb només una regata, tanca la Copa Amèrica.
Vaja, doncs no té molta emoció aquesta Copa Amèrica. Sí. I abans d'arribar a les 3, queden 45 segons. Repassem la resta de l'actualitat, Marta.
Doncs sí, Paula Abadós s'ha classificat per a les semifinals del torneig de Nimbo. La Xina ha guanyat a la brasilera Hadid Maia en 2-7, 6-3 i 6-2. I la calellenca Maria Xiao, fent parella amb Álvaro Robles, s'han classificat per a la final de l'Europeu de tenis taula que es disputa estos dies a Linz. A Àustria s'han garantit, a més, òbviament, una medalla, perquè ja, doncs, disputaran la final.
Molt bé, i a més, avui també hi ha partits d'handbol. El Granollers rep el Puente Genil a les 8, en partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga Sobal, i el Barça no jugarà fins diumenge, quan visitarà la pista del Navarra.